Els Elta beben, però no s'aturen. I encara t'insulten, demà.
Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Heu de saber que els comerços de Binissalem s'han adherit a una campanya per deixar que els menors sense mòbil telefonin als seus familiars.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I va ser, arriba el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Salam en Celestia Livem.
Som aquí.
Miquel Jung,
bon
com
dia,
estàs? També en Xisco Nadal per aquí.
Aquí som.
I també avui és dilluns i tenim en Nadal suau.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Molt estivenc, ja te veig jo.
Sí, fa molta calor, no? Bueno,
avui
no sé,
sí,
jo.
Avui sí. Sí, sí. Però diuen que baixen les temperatures aquesta setmana.
Sí, sí.
Així que
ho he escoltat també.
Aprofitem avui que fa un dia primaveral a les totes. Com estàs? Molt literari el cap de setmana.
Home, sí, jo, perquè van tenir el festival de...
De la Coma.
De la Coma. Molt bé, jo quasi no vaig poder circular per allà, però per diferents raons, però sí que dissabte a hora baixa vaig estar a Binissalem amb la Desiree de Fe Cinelaila Martínez. M'ho vaig passar superbé, hi havia molta gent, me va semblar que estava tot superben organitzat, en fi, que tot un 10.
Doncs sí, aquest festival de la Coma que aquest cap de setmana ha ajuntat a molts autors, moltes autores, sobretot,
sí.
Més autores que autors,
sí,
no sé
sí,
si
sí,
estarem d'acord
sí.
Amb això.
Sí.
Sí, bé, vaja, basta mirar el programa.
Crec que és el signe de...
És un 80-20 o un 90-10.
Sí, sí, sí. Sí. És el signe d'estens, no? Ja saben qui és que llegeix i jo diria també qui és que escriu, vull dir, per tant, res més natural.
Un dia en podem parlar d'això, però bé, no és el que mos pertoca avui, perquè ara, mira, parlant de Binissalem, a Binissalem també, aquest cap de setmana s'hi ha fet una jornada molt especial, una iniciativa de l'Ajuntament de Binissalem i de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils.
Hace 6 días que no has telefonado y ahora encuentras que está bien. Es porque sabes que estoy tan enamorado que si me empreño volveré. Hoy es mi santo y no te has recordado. Tengo una gran deprimición y ahora te canto por decirte que he tirado
i de Binissalem va celebrar la setmana passada la Setmana del Descans Digital, organitzada per l'Ajuntament del municipi en col·laboració de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils. Aquesta entitat té l'objectiu de conscienciar les famílies de la importància de retardar l'entrega dels primers dispositius tecnològics i l'accés a les xarxes socials als menors d'edat. I una de les activitats que han celebrat durant aquesta setmana és la gincana titulada «A qui pots telefonar?». És a dir, aquí, en aquell sí, lloc pots telefonar.
En els establiments, sí. Aquest... Com un tens.
Com un tens.
De qualque manera. Podries anar en el bar, telefonar.
Sí, a la botiga, en el bar.
Sí, qualque.
I aquesta campanya vol crear una alternativa per a aquells menors que no tenen telèfon mòbil i necessitin telefonar a les seves famílies. Per això els comerços de Binissalem permetran que els adolescents utilitzin els telèfons dels seus locals per fer aquestes telefonades quan sentin la necessitat. Nins i nines d'entre 6 i 11 anys varen participar a diverses proves d'aquesta gincana, a través de les quals varen recórrer els comerços de Binissalem per aferrar-hi una enganxina amb el missatge «Aquí pots telefonar». Tots els comerços del poble s'han adherit en aquesta iniciativa i els menors també l'han valorada molt positivament.
Molt bé. Que en trobau ara? És una bona manera?
Sí, per... ben, està bé, perquè ja que aquesta associació vol que se retardi la
sí,
data d'ús dels mòbils i de xarxes socials, si aquests joves no tenen mòbils per telefonar a la seva família i en qualsevol moment ho necessitin, perquè potser siguin a jugar al carrer i seguin fent mal indavisada que arriben un poc més tard o qualsevol cosa, és bona idea que puguin anar en els comerços.
Faltes de petit, el petit Nadal suau ho feia en això. Anava a la botiga a telefonar a sa mare, diu, mare, he trobat dos amics, arribaré més tard.
Sí, alguna vegada, sí, hi havia llocs on hi havia confiança per... I tant. A mi la iniciativa em sembla molt bé, perquè crec que tenim un problema real i gros i tot el que sigui, en comptes de queixar-se, fer passes, ja va bé. Dit això, el problema el tenim tots. No just aquí la trampa és pensar que no, si se retarda a l'edat de començar a fer servir mòbils, ja... No, és que els adults també tenim un problema enorme amb això.
Totalment.
Ja he comprat bé de camí un telèfon... No, un no smartphone.
Què me dius?
Sí.
Avui t'has comprat un...
De camí aquí. Ara, ara mateix.
Sí, avui de matí.
Me l'envien, no? Ve de camí, aquesta setmana espero arribarà... Sí.
L'altre dia vaig conèixer un lloc que també n'ha comprat un.
Una tornada l'any 97, no?
Exacte, sí, ha comprat un Nokia d'aquest de Sacer. Ara, sí. No sé per què he dit marca, però és igual.
Sí, bé, ja està. Jo mirava ben si hi havia vintage, no? I que fossin com els que jo tenia. No, supos que serà impossible que me desfaci d'aquest smartphone que ara tenc a la mà, però espero poder marxar unes hores de la biblioteca i que els éssers estimats me puguin localitzar, però que
no tinguis aquesta
estar localitzable no impliqui tenir WhatsApp sonant, no? I combinar, perquè crec que... No sé, és
sí, perdem molt de temps.
Això no sé si altres generacions a la millor això ho estan convertint en una altra forma d'intel·ligència i una altra forma d'estar i ja els hi va bé, és possible, però jo sóc superconscient que a mi m'ha fet perdre capacitat de concentració i capacitat de aprofundir en aquelles coses en les que vull aprofundir. Ho dic per això, perquè els al·lots sí, però tots tenim un problema amb això.
Exacte.
O sigui, hi haurà una llau d'intel·lectuals que faran aquest exercici de detox.
No,
a lo millor és una nova moda, perquè si dus un no smartphone, significarà que intentes optar per temps de qualitat. Però ara que en Margarida te demanava per s'infantesa del Patí Nadal suau, el Patí Nadal en Fedake tenia cabines de telèfon, cosa que ara no hi ha.
Clar.
És a dir, s'ha hagut de posar en marxa aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Binissalem, perquè nosaltres, quan eren nins, jo me'n record que des de petit tenia molt mal acostumada a ma mare, perquè ella m'ha donat molt de disgustos, és a dir, que no hi pensava, jo sempre duia aquelles 25 pessetes per ficar dins la cabina, telefonar que nostra i dir, ma mare, rip tard, ma mare, no venc a sopar.
No passis pena.
I llavors, si un dia, per allò que fos, no tenies una cabina a prop i no avisaves a casa, com diria ella, era un 2 de maio, bàsicament perquè passava una penada. Sí. Però que a la nostra època ja érem d'avisar. I molt de pares s'excusa o s'incentiu o el motiu pel qual diuen que els nins han de tenir telèfon des de molt petits és per tenir-los localitzats i si necessiten avisar qualcú que puguin fer-ho.
Si és això, ara, també podrien tenir un no smartphone.
Exacte, no i molta smartphone. De gent té un no smartphone, però de vegades un no smartphone sol ser la porta d'entrada a d'altres modalitats.
Totalment.
Per tant, allò que ha fet Binissalem, troc que és fantàstic que hi hagi comerços de confiança on si es fi de na Martina de Cas Coix, que no sé si existeix aquest mal nom, a Binissalem. Era un mal nom random, entra dins el forn i diu, he d'avisar a ma mare per dir-li que amb aquest juguet a la plaça, doncs, endavant, es torna una mica en els anys 80.
Sí, efectivament.
Si ja passen uns nins amb bicicleta xiulant Verano Azul, ja seria meravellós. Ja seria,
ara que ho diuen altres, quan eren infants, anàvem, estivetjàvem a fora del poble, a fora de Montuïri, i anàvem a un lloc, hi havia un colmado, però no teníem telèfon mòbil ni teníem telèfon fixe, allà on estiuetjàvem no hi havia telèfon fixe tampoc, perquè no em portava, i hi havia un colmado ben davant, i estàvem 2 mesos totalment il·localitzables, i no me'n va passar mai res, i si havien de mestres res, hi havia un de nou, telefonàvem, anàvem en aquest colmado que hi havia davant que nostra, i hi havia com un aparatet que pitjaves un botó, telefonaves, te contaves número de minuts que havies conversat i llavors penjaves. I anava a tant minut. I llavors pagaves.
Llavors?
Perquè sí, quan havies penjat.
Clar, perquè les camines poraves abans, que era una cosa fabulosa, perquè sempre...
Però si ta mare, si ta mare no estava molt d'acord, podies... Se m'acaben les monedes, ja
vendré. Compte 30 segons.
Però pensa que la burgesia funcionava d'una altra manera. Ja hi havia com un comptador que, com que donaven per fet que hi havia pessetes il·limitades, podíem parlar tot el temps que volguessin.
No, ho feia tothom en això. I era ben curiós, que dius, estàvem 2 mesos allà i no passava res. I estàvem totalment il·localitzats.
Hi ha diferents fórmules. Ara molta de gent, quan té vacances, s'arma com un telèfon vis, el telèfon de feina el deixa dins un calaix i el revisa un pit per setmana per saber que no hi ha hagut cap d'alta baix que pugui provocar el tancament de la seva empresa, i utilitzen l'altre telèfon per poder gaudir de les vacances. També estan davant
d'un
nou...
Això que faran Nadal suau,
sí, però
aquest estiu.
Som davant d'un nou repte. És a dir, les tecnologies ja han entrat tant dins que nostra, han envaït tant d'espais que ara és necessari... sempre els intel·lectuals van 2 passes per endavant, després hi va la ciutadania, que a poc la gent vagi recuperant una mica també aquest oci desconnectat.
Jo crec que sí. Jo crec que això se veurà com... És a dir, hi ha hagut èpoques de la història a les quals s'han normalitzat coses, com per exemple les receptes del doctor Freud de certes substàncies que després hem descobert que potser no era tan bona idea, no? I jo crec que amb això passarà, que hi haurà una sensació de... I com és possible que estés tan normalitzat aquest abús constant? Jo crec que això, vaja...
Perquè també hi ha hagut una revolució pedagògica que ho ha, diguem-ne, si, dipositat tot en que les pantalles eren el futur, que aquests nins fossin llestos tecnològicament i tinguessin allò que se diu eines TIC, faria que els nostres nins fossin més vius, i ara han descobert que potser, abans de tirar-nos en braços de la tecnologia, qualcú hagués hagut de fer un parell d'estudis, com si fos un vaccí, i vigilar què passaven els nostres nins, que ara no tenen concentració, viuen hiperconnectats, més que ara d'ansietat, i Suècia ja ha decidit fer anques enrere en el seu sistema educatiu, i que no és que no hi haurà pantalles dins una escola sueca, però sí que estaran com molt més dosificades i aniran més en comptagotes. Tampoc calia ser Einstein per entendre que lo de les pantalles en qualsevol moment explotaria sa cara, perquè César Humà, si una cosa té, és que passa de sus a sabús amb una facilitat tremenda, i perdoneu-me el barbarisme.
Ai, bé, enhorabona, Binissalem, per aquesta iniciativa.
Sí, tant.
La veritat, i que està molt bé. A més, ara, les telefonades no valen res, perquè tu, quan tens un contracte en la telefonia, que si et fas una telefonada més o una manco, te costarà el mateix.
Sí, normalment, sí.
Perquè abans sí que
clar.
Comptava. Però ara, habitualment, les companyies ja te'l fan tot junt, així que una telefonada no val res, i que els comerços estiguin oberts pels infants poder localitzar els seus pares està molt bé, i aplaudim aquesta iniciativa. Però bé, canviant de tema, i hem de parlar de música, perquè el cap de setmana ha donat per molt. Ha estat ple de concerts, i el primer que comentarem és el retorn de El Último de la Fila.
Entonces, cuando tanto te necesité, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Bé, El grup mític, format per Quimi Portet i Manolo García, el último de la fila, es va dissoldre l'any 1998. Ara, 30 anys després d'aquella separació, han tornat a pujar als escenaris per realitzar una gira en la qual recorreran diferents ciutats de l'estat espanyol. Aquest retorn va començar el 25 d'abril amb un concert a Fuengirola, però les dates més destacades eren les d'aquest cap de setmana perquè tocaven a casa, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I l'emoció d'aquest retorn segurament va fer que Manolo García, de 70 anys, fes una cosa no molt recomanable per una persona de la seva edat. Durant el concert del passat dijous, el cantant de la banda va intentar botar sobre el públic amb la mala sort que les persones que hi havia a les primeres fileres no l'aconseguiren agafar. Ell volia fer el que els moderns diuen crowd surfing, és a dir, surfejar la multitud. I la multitud li va fer un Moisés i va separar les aigües i ell va caure en terra. I tot això va quedar enregistrat un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials i va generar preocupació entre els seus fans.
He visto las maravillas de la creación. Sin ni tan siquiera abrir los ojos.
Però bé, Manolo García ja ha fet un comunicat per no preocupar més els seus seguidors i entre rialles ha explicat que està perfectament i que no va caure directament en terra, que el públic va amortir, en certa manera, aquesta caiguda. Diu que fa 40 anys que es tira sobre del públic i mai no s'ha fet mal i també ha aprofitat l'oportunitat per criticar aquells que cerquen titulars tremendistes, ha dit, likes o visites per generar més ingressos.
Sí, és que tornem allò mateix, tothom, ai, mira que s'ha tirat sí, i no l'han agafat.
Pareixia que s'havia mort quasi per xarxes socials.
S'ha fet viral.
Jo he de reconèixer que, com que sabia que no s'havia fet res, tenia un punt còmic, perquè aquell en tota sa bona... No, fet, ell tot després... entusiasta. Jo és que els entusiasmes així un poc irracionals m'agrada. Sí. No? Com ara, Matir?
Molt simpàtic. Jo no vull dir res, no vull pecar de datista, però en aquesta edat... Una mala caiguda...
Pot ser fatal.
Sí. Te deixes ballador de sang, que després no tornes a caminar de la mateixa manera.
I jo tampoc vull ser datista, però crec que a l'edat de Manolo García, en aquest afer, afegiria l'edat de la crowd.
Clar, l'escolta, vull dir, no,
ell confiava,
no crec que siguin forts. No?
Ell confiava que era fa 30 anys, que la gent encara tenia força, però tu ara, en 70 anys, si tu ets seguida de l'última de la fila i has tornat a anar a un concert de casualitat, potser no tens les articulacions tan entrenades com per poder agafar un pas mort, llançat... Clar, és que en d'aquest culat també és inèrcia.
El problema aquí és que la gent no s'esperava que se tirés.
Sí, suposo
ell va fer com el gest de matir o no matir...
Ja.
I després se va tirar i la gent no s'esperava. En el vídeo ho pareix, això. No?
És un agafa mascobata de manual, sí. No?
Exacte. Ara.
Que matir. No se tira, sí que se tira.
Hem d'anar a l'altre amb aquests revivals. Però bé, ja han anunciat, ja han parlat tant Quimi Portet com Manolo García, que és una gira única per ara, tot i que és cert que la banda d'entrades va molt bé, i ja se sap que els vents del turmer de diners del tort fan veritat i qui sap si s'animaran després una micona més per fer un segon any.
Però Quimi Portet no se va tirar.
No, en Quimi no.
Va, no. Més...
Aquest home com escriu lliure.
Exacte. Deu ser això, Nadal Suau. No és tan temerari. Oh, sí.
Efectivament.
Però bé, ha estat una de les anècdotes del cap de setmana a la música, però en tenim més, perquè hem de parlar del concert que ha fet a Barcelona Olivia Rodrigo en col·laboració amb el Barça i Spotify, sí. Do you get déjà vu?
Idò, ahir es va jugar el clàssic del futbol que va enfrontar el Barça contra el Real Madrid amb victòria blaugrana que va servir per guanyar el títol de la Lliga. Així tens a veu jo avui, que vaig celebrar un gol i vaig quedar fora veu. Però bé, com cada temporada el principal patrocinador del club català, la plataforma musical Spotify, aprofita aquest esdeveniment per fer una camiseta especial amb el logo d'algun artista que també fa un concert privat a la ciutat. I aquesta vegada el Barça va lluir la camiseta amb el logo de la cantant nord-americana Olivia Rodrigo, que va fer un concert divendres vespre al Teatre Grec de Barcelona i en el qual només hi podien accedir alguns dels majors fans de l'artista que havien rebut invitacions per correu electrònic. Però hi ha hagut algunes crítiques a l'organització, ja que hi va haver gent convidada que havia rebut aquest mail, però no va poder entrar al Teatre Grec perquè se va completar l'aforament. N'hi ha que asseguren que varen fer cua durant hores i no varen poder entrar, tot i tenir aquestes invitacions. Però bé, si un altre concert s'ha comentat molt per xarxes socials durant aquest cap de setmana, és un altre, és el de La Oreja de Van Gogh. Por eso espera con la carita empapada que llegarás con rosas, mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto. Sí, aquest cap de setmana a Bilbao s'ha celebrat el primer concert de La Oreja de Van Gogh d'ençà ha tornat la seva cantant original, Namaya Montero, de 9 anys després de deixar la banda. I clar, el fan de La Oreja de Van Gogh s'han queixat un poc per xarxa social també d'aquest concert, perquè la vocalista va tenir problemes d'afinació, diuen.
Sí, bé,
se pot veure en els vídeos també, se pot, si veus vídeos de La Oreja de Van Gogh actuant aquest cap de setmana, se nota un poquet, això, de desafinació. Això va provocar que el grup eliminés del set list, de la llista de cançons, del segon concert, els quatre temes que més dificultats li varen suposar a Maya Montero durant la primera cita. Així que...
Ai, pobre sort.
Sí.
Perquè aquesta comprovació no la podíem fer a priori.
Jo crec que...
Era necessari que tot Bilbao, que tot Bilbao senta més.
Sí, i que ara hi ha tecnologies que permeten que tu no desafinis. És a dir, ara... la tecnologia està tan prou avançada com perquè faci que les cantants puguin desafinar i no t'entemis perquè la màquina directament ja t'ho arregla.
Però degueren ses nervis.
Sí, jo crec que són els nervis. Però... aquesta lota... Sí.
Na
Maya nostra.
No.
Sí, però en moment... que tenen un potencial. Jo ell entenc que tingui nervis i que desafini i que era una pressió i que era un moment important per ell i per això és la tecnologia, perquè si te passen coses d'aquestes poder rectificar.
De tota manera, estimats, donant per fer que La Oreja de Van Gogh són fills de Mozart, i recorda'm la llegenda que circula, que és primer disc, els músics que sonen no són els de La Oreja de Van Gogh, perquè quan va començar el grup no sabien tocar. Namaya Montero sí que va cantar i ara ha passat just el contrari, que en aquesta gira revival mos ha pogut l'emoció de pensar que tots tenien 20 anys Van Gogh, i jo ja ho he dit avui de matí, Manolo, per molt que vagis escoltant Namaya, els cabells no te creixeran. Per molt que estiguis en aquell concert, l'artrosi tampoc desapareixerà. I aquest retorn, malauradament, se fonamenta sobre les bases d'una traïció, que ara queda palès que les coses s'haurien d'haver fet i s'haurien pogut fer d'una altra manera. Sí. Haguessin pogut juntar les dues cantants, haguessin pogut fer una gira de retrobament...
Tu creus que hauria volgut cantar les dues de Montevideo?
I d'aleshores,
jo
entenc que per doblers han de fer moltes coses, però la porcada que li varen fer a l'Eire, ara mateix les crítiques ho han demostrat i tothom se pensava que havia fet un ou de dos vermells quan varen publicar el tema nou per Nadal, que el varen estrenar a la Caja de la Música de Televisió Espanyola, i va tenir, és cert, una gran repercussió, però una repercussió que ha durat 3 setmanes. Sí. Perquè si tu ara mires aquell tema Spotify, qui se'n recorda de Creo en Dios a mi manera?
Jo l'he escoltat una vegada que ets quan ho varen comentar aquí. No...
Jo he fet tot el que he pogut per oblidar-ho. Perquè jo sóc... La gent se pensa que ho dic amb ironia o no s'ho espera, no tal, però jo sóc fan d'una de Van Gogh.
Tu t'agrada, l'hora?
Hi ha un parell de... És així, sí, bueno, és una...
És una banda sonora d'una...
Ara hauria d'explicar per quina raó, no, etcètera. No, és que la gent que estima alguns temes de...
La nostra generació va formar part de la banda sonora sentimental des que varen néixer en els anys... Clar, en els anys 80.
I a vegades sense
eren joves en aquella època.
I a vegades sense ni tan sols preveure-ho tu o dissenyar-ho tu, acabava formant part de la teva vida perquè s'escolava quan tu a lo millor hauries triat una altra banda sonora, però era aquella la que hi havia.
Total.
Llavors jo li tinc una certa estimació, però jo estic molt d'acord amb en Xisco, que ha estat tot tan inelegant i tan mal calculat que per jo és una gira que neix una mica maleïda, diríem. No sé com anirà de números, supos que bé, però no crec que deixi s'empremta que hauria però pogut deixar si s'hagués fet.
Totalment, però si tu saps això, assaja, és una cosa que si ho saps, és una cosa que si diuen tècnics bons d'escenari, de producció, que t'ajuden a totes aquestes coses avui. Sí.
Que no serà per euros.
Per això
no.
Ho dic, que... sabent els problemes que te pot trobar, ja avança't a ells i intenta que no se mostrin els peus. No ho sé, dic jo.
Però és que jo els veig molt, no ho sé, com a pollastre fora cap.
No, però si tu mires les imatges, tots estaven com molt contents d'haver-se conegut.
I els veies com a molt, molt cofois, quan després tots els vídeos que han compartit, la versió que han fet de Nothing Compares to You, d'en Senyat O'Connor...
És terrible.
És que és terrorífica. A mi, realment, me sap com a greu aquesta cosa de vergonya aliena,
sí,
de veure com una cantant que ha estat meravellosa per circumstàncies X... ara mateix no és capaç de cantar les cançons que va defensar un moment determinat.
Sí.
Però això també li va passar a Rosa López, Rosa d'Espanya, sí, que va tenir un problema de veu i ara no arriba a la tesitura que la va fer guanyar Operació Triunfo i no passa res.
No.
A vegades evolucionar, créixer com a artista, és entendre que el teu cos ha pogut canviar i adaptar-te en aquesta nova matèria primera que tens per oferir al teu públic.
És que, de fet, jo crec que no ho sé, però jo crec que qualsevol que vulgui estar 40 anys damunt dels escenaris ha d'entendre que això passarà inevitablement i ha d'anar a poc a poc. És a dir, estic recordant, pel que sigui, record Paul McCartney, com si has anat veient concerts seus, ha anat canviant molt com cantava, no? I a vegades les mateixes cançons, però en fi, se les va fent seves en el nou...
Sí, però és que la gent
vol... Les noves eines que disposa
cada etapa. Un cantant bo, amb bona tècnica, sempre serà un cantant bo. De jove i de meravell.
I que
aquí mos han de demanar si realment...
Si és que era tan bona.
No, era tan bona.
No, i que el pop és una disciplina molt demandant.
Evidentment, un cantant perdrà, com perdrà un músic amb s'edat, però, clar, jo me deman si realment era tan bona, sí, tenia tanta tècnica,
no,
necessitava de molta preparació,
no sé,
de molts esforços...
Però també
que
pensa que
li
han passat moltes coses per damunt
no sé,
en aquesta no
la conec,
pelota. No just els anys, sinó anys sí, mal...
Sí, però a mi hi ha
mals anys.
A mi hi ha qualque cosa de com estan tractant des de l'Oreja de Van Gogh aquest tema que a mi no m'agrada, perquè han parat sobre la taula el tema de la salut mental, però jo me demano, el tema de la salut mental era abans de començar la gira i durant la gira.
I serà després.
Si ella realment, ja, no estava bé, si ella realment no estava bé... el seu entorn, que teòricament s'han reunit perquè l'estimen en devoció i tenen ganes de tornar a compartir aquesta màgia amb els seus seguidors, li haguessin hagut de dir Amaya, estimada, no estàs bona.
Quan t'arribarà la sèrie?
Ho han de ajornar i no passa res. Jo crec que tothom ho hagués entès, però el producte que van oferir a Bilbao, que teòricament era el tret de sortida
i el concert més important
de la gira de retrobament...
Quan t'arribarà la sèrie d'aquest serial?
Fran.
Idò, no el descartis.
Documental.
I mentre Naleire, una senyora.
Sí.
Perquè fa no sé quant de dies que l'empaiten per tot i la persegueixen, sí, perquè faci, sí, declaracions...
Encara.
I no ha... Oh,
encara.
Clar, perdona, davant del concert que va fer l'Oreja aquest dissabte, l'han calçat a tothom i ella no ha dit aquesta boca és meva. I tu deies que un artista... Sí, però jo pens...
Bé, va... excepcions moltes,
jo que,
jo
que sempre he estat fan d'en George Moustaki. Aquest home, en els 70 llars, cantava l'Emetec, no era la mateixa força, però te sabia defensar la cançó.
Sí.
El problema és que aquest dissabte varen veure que no hi havia manera de defensar res de lo que feien. I no comentaré l'estilisme. Perquè
bé,
jo, lo de sortir tots vestits de subratllador...
No comentaré l'estilisme,
no,
però...
No, però no sé si era un home... Jo vaig pensar, quan ho vaig veure, perquè a mi aquestes coses sempre m'han agradat, era un homenatge a Parxís 3.0.
Sí, sí,
i jo vaig estar cercant sa fitxa negra per tot arreu. I dic, el millor és que han intentat fer un homenatge a qualcú, com a Samet Gala, que quan més investigues, més referències surten, que tampoc ho vaig entendre. Però bé... Les entrades venudes els atenen. Ara, no sé si podran fer una segona gira de retrobament. Haurà de ser com una tocata i fuga, en certa manera.
Sí.
No podran ser
com... Jo crec que passarà sense pena ni
gloria. No podran
aquesta...
ser com Antonio Font.
Però,
que van tornar, ens van adorar, i ara han pogut
perllongar... Però tenen molt de concerts per endavant.
Aquest tema.
Una gira sencera.
Jo crec que hi haurà disco nou, mira què t'ho dic.
Sí?
No sé si estan preparats per fer un disco.
No ho sé, bé.
No ho sé.
Bé, els hi faran.
Ho comentarem, perquè...
Els hi faran.
Una cançó ja ha entrat. O manco.
Fem un temps.
Sí, però no poden fer-ho.
Ara tornem.
Quin és el teu moment de tento?
Hola, som la Núria i crec que el meu moment d'èntol arriba quan, és el mes de juny, puc acabar i ja en trec tots els treballs, faig tots els exàmens, etc. I puc fer un dia de no fer res, agafar un llibre, anar a la platja, tirar una tovallola a serena i llegir una mica amb renou de la mà i com que tenir sensació de que ja he acabat, que ho tinc tot aprovat, que puc descansar a la fi després de mesos de fer feina I vendria a ser com un moment de pau, de relats, de no tenir en aquell moment cap preocupació més enllà de passar les pàgines d'un llibre.
IB3 Ràdio és diversitat. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A els meus pares.
A la meva padrina. Dadicul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Els noms de les borrasques. Feia anys que no plovia tant com aquest hivern passat. Han gaudit dels colors vius de la natura, de l'olor de terra humida, de la terra que té saó. Tot això ha estat fruit d'una sèrie de borrasques que ens han afectat aquest hivern, gairebé una darrere l'altra. Les borrasques anomenades de gran impacte tenen un nom propi, que assigna l'Agència Estatal de Meteorologia. Els tres primers mesos de l'any n'han tingudes unes quantes. Leonardo, Marta, Nils o Regina. Els noms de les borrasques s'escriuen sense cometes ni cursiva, perquè són noms propis. En canvi, el nom del fenomen atmosfèric, borrasca, s'escriu en minúscula, perquè és un nom comú. Malauradament, l'impacte d'aquestes borrasques no és només meteorològic, sinó també social i territorial. I ens recorden de la importància d'una bona planificació hidrològica i urbana. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Moment per aixecar llibres i avui gènere de terror. Crec que és la primera vegada que toquem aquest gènere.
És possible. Fixa't que... Mira, dissabte vaig estar a la Coma, ho dèiem fa un segon, i vaig presentar Desiree de Fez i Laila Martínez, que són dues autors... Bueno, Laila Martínez va escriure Carcoma, és una novel·la que ja té 4 o 5 anys, però que ha estat un, això que diuen un long seller, no t'ho de vendre's. És una fantàstica novel·la de terror, i la Desiree de Fez acaba de publicar No la dejes sola, una altra història de... Sí, de terror, realment.
Totes són... dues són de terror.
Sí, sí, són dues... sí, i a més, la Desiree de Fez, com a crítica de cinema o com a divulgadora de cinema, és el seu gènere, no? Mm-hmm. I jo comentava quan començava aquesta xerrada, aquesta taula que vam tenir, que per jo la literatura, però sobretot el cinema de terror, és l'única cosa que m'importa realment en aquest món.
Ah,
és a dir, tot el que més són suburbis. És a dir, a mi, dona'm cinema de terror de
Oreja
sèrie
de
A, B, Z
i
Tomar el Man. I tot està fantàstic. Ah, bueno, però sí, no. Bueno, no. Oreja de Van Gogh no tant com a cinema de terror. És el meu món.
T'encanta el cinema de terror. És a dir, tu el Festival de Sitges és
teu. Ai, en fi, sí. No, de veritat, i és del que sé, és del que més sé. D'això i de Batiato, de la resta
no
sé res.
Ah, sí? Però... No sabíem aquesta faceta de Nadal Suau.
Però bé, en fi.
I la literatura de terror?
Sí, m'agrada també.
També.
Però no en som tan entès, eh? Mm-hmm. A més, és que jo llegeix literatura de terror senzillament com qui llegeix literatura, punt. És a dir, si la novel·la és bona i té elements de terror, fantàstic, però no paro una atenció especial en aquest adjectiu, no? I és de terror, bueno, molt bé. En aquest cas, per exemple, avui duc a la secció una novel·la que és un superclàssic de la literatura popular, pot ser de la literatura i prou, de la segona meitat del segle XX i suposadament de la literatura de terror, que és Carrie, de Stephen King. El gran mestre, no? Carrie va ser el seu debut el 1974 i va ser un d'aquests debuts espectaculars que el van convertir immediatament en un mestre i en una referència. Uh-huh. Després la novel·la se va fer molt popular també per la pel·lícula de Brian De Palma en Sissy Spacek de protagonista, una molt bona adaptació. L'han adaptada més vegades i, de fet, ara està a punt d'arribar, no sé si és enguany o el 27, una nova adaptació en format de sèrie a Amazon Prime, dirigida per Mike Flanagan, que és un director de cinema de terror contemporani super, que jo crec que fa molt bé les coses. Uh-huh. És a dir, que estan parlant d'un relat que ja ha esdevingut quasi com un arquetip i que més o menys tothom coneix, no? Però que acaba de ser rescatat en nova traducció al català per l'editorial Males Herbes.
Uh-huh. Que, per cert, la traductora és la Miriam Cano, que també era la Coma.
I tant. És que, de fet, jo conec una mica la Miriam Cano. Tenim, en fi, no sé com dir col·legues, no?
Sí.
Tenim cordialitat. Li vaig demanar per la traducció, me va dir que s'havia divertit moltíssim, que el llibre era una cosa magistral, que traduir-lo li havia fet veure... Perquè, clar, passa una cosa amb Stephen King, que com és un autor, diguem-ne, de bestsellers, que ho és, en termes objectius, perquè va en una carretada, clar, i perquè, a més, ell té una voluntat de fer narrativa popular, doncs els escriptors de bestsellers molt de pics se'ls tradueix una mica d'aquella manera, no? Vull dir, les editorials solien posar traductors una mica rutinaris a fer allò aviat i punt, no? Llavors es pot accedir a una traducció, primer, en català, que és la segona, no és la primera, però, en fi, i segon, de la mà d'una escriptora, poeta i traductora, diguem-ne, literària, vull dir, basada a treballar en textos un poc més exigents literàriament, doncs és un canvi de perspectiva que està superbé, perquè li dona una vivesa i una força en el text que li cau superbé.
De fet, la Miriam Cano, en aquest festival que s'ha fet aquest cap de setmana a Vilassar i també a Palma, entre setmana explicava que va fer un taller d'escriptura entre les 10 de matí i l'una de migdia, sí. I va poder parlar amb un parell d'al·lotes que havien assistit en aquest taller i estaven encantades d'haver-lo pogut fer, perquè a banda d'una bona traductora i bona escriptora també té aquesta cosa de la paraula, de la conversa, d'explicar-se bé. Fins i tot vaig anar a fer un cafè amb ella i ell explicava com sa mare la telefonava per explicar-li noves del poble com a forma de narrativa, que me va semblar superinteressant, perquè sa mare la telefonava i li deia: saps què ha passat? I ell diu: no, no sé què ha passat. Saps qui s'ha mort? I diu: no. Saps qui s'ha separat? I diu: no. I també va recordar molt a ma mare, perquè és aquesta mena de diàlegs que està molt bé, com una forma de narrativa, que me va trobar genial.
No, no m'estranya gens. I el taller, que era un taller de... Ella va fer un taller d'escriptura autobiogràfica,
exacte,
és possible?
Sí.
Segur que van gaudir moltíssim les persones que hi participaren.
Sí. Bé, dit això...
Bé, no, sí, no.
Dit que és una bona... té un bon segell, és a dir, que si veiem que està traduït per aquesta...
Bé, és que és una de les coses que fa que sigui notícia, perquè Carrie mai ha deixat d'estar fora de les llibreries. Tu no pots... Mai has deixat de trobar les llibreries. El que passa és que l'ha agafat ara un segell català, que és Males Herbes, que és un segell, diguem-ne, de prestigi, amb una traductora com ella, i la traducció catalana antiga, que havia sortit a l'editorial Laertes, mítica editorial de gènere i de literatura juvenil, doncs estava desapareguda. Clar, això és el que fa que sigui notícia, no? Bé, això, i que de fet és una novel·la que sent del 74, resulta supervigent encara. Vigent perquè literàriament està escrita d'una forma molt, molt moderna i molt eficaç, després en parlaré, però també perquè tracta temes que encara són... habituals en els titulars de premsa contínuament, no? Si voleu, puc mirar de recordar una mica de què va aquesta novel·la, tot i que la pel·lícula fa que sigui molt popular la seva història per molta gent, però vaja. Na Carrie és una nota de 16 anys, que és la marginada de l'institut de tota la vida, no? La lota que pateix bullying, assetjament, és una lota peculiar, estranya. Penseu que a l'adaptació cinematogràfica hi havia Narcissus Basic, que era una lota molt primata i molt... però que no és el cas de la Carrie de la novel·la. La principal diferència és que la Carrie de la novel·la és... No té un problema, diguem-ne, d'obesitat, però sí, és una persona més ruda que Narcissus Basic, diríem, no? Llavors, ella és una nota que ho passa fatal a l'institut, però que, a més, quan torna a casa, el que té a casa és una mare verdaderament terrorífica, probablement la gran... quasi que el gran monstre de la novel·la és sa mare, que és una fanàtica religiosa que la culpabilitza constantment de tot, de voler, en definitiva, de voler estar viva i de ser una adolescent, en realitat, no? Llavors, aquesta figura i aquesta lota tan atribolada i amb tants problemes, a poc a poc se n'adona que té un poder inesperat, que es poda de ser telequinesi, no? És una persona que té certs poders sobrenaturals i que pot fer que passin coses inesperades en el seu entorn. Això té molt de sentit, perquè els fenòmens poltergeist, no? Aquestes cases on comencen a volar plats o se mouen coses, els fenòmens poltergeist es cansaven. Ara no entraré a debatre si existeixen o no. El fàcil és dir que no existeixen i supos que no. Però els que consideren que sí i en saben, sempre expliquen que són fenòmens associats a adolescents, a infants ja crescuts o començant l'adolescència, molt de pics en lotes, que estan sotmesos a fortes pressions socials. De manera que els poltergeist d'alguna manera serien, com diu un llibre sobre el tema d'Henri Michaux, són vies d'insubordinació, és a dir, són vies psicològiques de fer que l'entorn es mogui per exterioritzar el malestar d'aquell adolescent, no? I això és el que passa un poc a Carrie, amb conseqüències devastadores pel poble on transcorre l'acció i pels seus companys d'institut, perquè una lota que en telequinesi i tal, potser no l'has d'empenyar tant fins al límit, perquè si l'empenys fins al límit, a lo millor esclata, i si esclata, a lo millor t'endús un perill d'ensurs forts, no? Llavors, la novel·la és fabulosa, encara avui, perquè enganxa moltíssim, és Stephen King, però té una forma de... té un narrador omniscient, però després se combina amb un munt de documents i materials, tipus retalls de cròniques de la premsa de la zona, testimonis de gent que va veure el que passava. Llavors, és tot plegat, té una cosa una mica coral o una mica de puzzle que fa que sigui encara molt, molt moderna, com deia, narrativament. I temàticament, tenim, per un costat, bullying, un bullying que es mostra amb unes coordenades que no són les del món post-internet, diríem, és diferent, però al cap i a la fi sabem que això encara hem de, malauradament, discutir-ho de forma constant avui en dia, no? Doncs aquí tens aquest tema tractat meravellosament. Hi ha d'alguna manera el tema de la sororitat o de la possibilitat d'acompanyament entre dones, perquè hi ha un personatge, una companya d'Anna Carri, que en un moment determinat se n'adona de la crueltat del que està passant i intenta acompanyar la protagonista, intenta donar-li una via de sortida a la protagonista. S'ho regula, però ho intenta. I després hi ha el fanatisme religiós, perquè aquesta mare d'Anna Carri podria ser perfectament una, vaja, una votant, una d'aquestes dones, una d'aquestes persones que estan al, al costat de Trump a la Casa Blanca, en aquestes fotografies on el beneixen com si fos un... O sigui, és una fanàtica religiosa.
Home, sa mare de Carri seria maga.
Maga total, tea party absolut, clar, clar, clar. Llavors, clar, el món maga, com dius tu, no és que ha existit sempre, és un corrent ultra que als Estats Units ja està sempre present.
El que passa és que ara té més visibilitat i sobretot li donen com a més, com a més, com a més cabuda.
Clar, llavors, anar al 74 i trobar-se un personatge així i veure d'on venen, quins són els arrels del que ara està en el poder en els Estats Units, des d'una perspectiva de lector o lectora de 2026, no està gens malament, és un altre interès afegit, no?
El que tu deies de que, en aquest cas, Stephen King és un autor de bestsellers, però un autor de bestsellers venerat per grans directors de cinema, perquè Carri és Brian De Palma, Misery és en Rob Reiner, i sí, sí, El Resplendor sí. Era Stanley Kubrick.
I ja, són que ja, tres... que ja saps que no se van endur
no,
gairebé.
No, gairebé, perquè en Stanley Kubrick era molt de controlar les seves coses, i l'altre supos que li devia costar se discontrol, però tot i així, són tres grans directors que varen fer tres grans pel·lícules sobre tres novel·les de Stephen King, que llavors també, evidentment, quan ets... clar, a tu això no te passa perquè ets un autor d'obra pensada, no com Stephen King, que és d'obra per any, però quan fas tanta producció, arriba un moment que és impossible que tot es surti bé.
No, a mi m'acosta la vida escriure... Vull dir, a banda que la... Però vull dir, jo no... no però sí que... ell produeix d'una manera...
Però sí que és cert que Stephen King, en segon quin moments, no se l'ha tractat en sa justícia que se l'hauria d'haver tractat.
No, això és cert. Jo, i és a dir, anem a veure, Stephen King és un senyor que les novel·les que fa tenen, sobretot, passades les tres o quatre primeres, és a dir, quan ja entram després de la primera dècada de producció, sense voler jo dir que siguin novel·les dolentes les que venen després, però jo crec que sempre ha estat un narrador molt interessant, però és evident que s'acomoda molt a fer una literatura molt popular, molt comercial. Bé, és a dir, potser hauríem d'insistir, jo davant meu mateix, que potser a vegades no ho he tingut prou present, hauríem d'insistir que tot se pot fer bé o malament. Les novel·les molt literàries te poden sortir meravelloses o poden ser castanyes que reprodueixen patrons d'un prestigi que és fals. I les novel·les comercials poden estar fetes de qualsevol manera o poden ser fabuloses. Jo crec que Stephen King és un tio amb un talent extraordinari. I, de fet, des de fa ja... Crec que ja fa 15 anys que va començar la reivindicació de Stephen King com un narrador... que aquí havíem de tenir present i que era important per la literatura del segle XX, i jo crec que ara ja per dir-ho d'alguna manera, ja quedes bastant pitjor si critiques Stephen King que si li reconeixes el que se li ha de reconèixer, diríem, no? I jo crec que en justícia més, eh? Llavors, de fet...
És un King. Ja.
De fet, és un King, i te diré que, a més de les novel·les que ha escrit, jo, a mi m'agradaria no partir d'aquí sense recomanar un llibre seu que és entre assaig, autobiografia i manual d'escriptura que...
És a dir, que no és una novel·la de terror.
No. És un text on ell explica la seva trajectòria com a autor i te dona consells per escriure.
Ah, sí?
I sí, es titula en castellà, jo no record, crec que era escriure... No me'n record perquè jo he llegit la versió catalana que publicada per l'altra editorial, traduïda per Martí Sales, que es titula Escriure, memòries d'un ofici. I és un llibre fabulós sobre escriptura, que a més jo crec que serveix per tothom, per qui vol fer literatura més popular, sí, però qui vol ser molt literari i vol anar per uns viaranys més diguem-ne, més secundaris, més d'avantguarda, és igual, igualment aquest llibre te serveix, perquè King és un senyor superintel·ligent. El que conta, ho conta meravellosament, es culta, és entusiasta i és molt generós, a més a més. Ell té, per exemple...
Sí, perquè si aquí explica els seus secrets d'escriptura...
No, sí. Bueno, explica tot, explica com la dona, Natavita, el va haver d'aguantar mentre era una persona amb problemes amb l'alcohol, que se quedava fent... Era professor de secundària, després fins a les 3 de la matinada escrivia i tal, i clar, l'èxit va venir perquè va tenir al costat una persona que va dir, bé, te s'oferiré un parell d'anys i te recolzaré, però aprofiteu, no? I, efectivament, va sortir Carrie i ja va canviar la seva vida, no? Però ella explica això i després t'explica...
I va deixar
l'institut. Sí, va deixar l'institut, sorprenent. Li agradava molt, però ho va deixar, no va tenir més remei, no?
I se va fer només escriptor.
Llavors, és el llibre sí que el cursi vol acostar, o simplement per gust de llegir algú que conta un ofici molt maco d'una forma molt maca, és un llibre fabulós.
Sí?
Sí. I com dic, és un tio supergenerós. Té iniciatives que la gent no sé si les coneix, com una iniciativa que ell li diu Dollar... tinc que apuntar... Dollar Baby. És una iniciativa simpatiquíssima. Ell, quan hi ha joves aprenents o estudiants de cinema que no tenen diners, poden adreçar-se a ell, explicar-li com voldrien adaptar algun relat seu, i si els engresca, i si l'engresquen, els hi cedeix els drets per un dòlar. I els hi cedeix els drets perquè puguin fer un curtmetratge, un migmetratge, i això és una cosa extraordinàriament generosa perquè no s'estila gaire,
no,
perquè els drets d'autor de Stephen King has de pegar una carretada.
Una morturada.
Llavors, jo, no sé, és un tio en qui jo simpatitz moltíssim, però que, a més, insisteix, crec que està molt bé reconèixer-li cadascú el seu, i crec que el de King és molt, de fet. Perquè Carrie és una novel·la fabulosa, eh? Vull dir, no en cap condescendència, vull dir, no, és fantàstica i prou, vull dir. Passareu molt de gust si la llegiu.
Sí, és a dir, que per una banda molt recomanes Carrie, ara que s'ha traduït, exacte, perquè s'acaba, ha sortit farres.
No ho sé, setmanes, crec jo. Sí.
I també, aprofitant que avui parlem de Stephen King, aquest llibre que es diu Escriure memòries d'un ofici, que és com una autobiografia...
Més taller d'escriptura, més assaig sobre literatura, i de veritat és amabilíssim. Divertit, té sentit de l'humor i explica molt bé el que és escriure. Diu, jo havia apuntat per aquí una cita seva per terminar. Diu que pels escriptors sembla que les bones idees surtin literalment del no-res, que caiguin del cel. Dues idees que no tenen res a veure se troben i tot d'una neix alguna cosa nova sota el sol. I aquí ve. Però la feina de l'escriptor no és exactament trobar aquestes idees, sinó saber reconèixer-les quan apareixen. Està a la white, no? Està contemplant el món i el teu món interior i l'extern, tots dos, i quan surt una bona idea sabrà reconèixer-la i agafar-la. I me sembla molt, molt xulo, perquè crec que, a més, és que és bastant cert.
Sí, també perquè no trobes que ara que s'han fet totes aquestes jornades literàries i que com que està bé també parlar de sa forma i... Vull dir, no parlar de... Perquè com que se parla molt de llibre, no? Però que falta un poc de...
Home, sí.
De forma, de...
Sí, jo crec que és una cosa
d'ofici.
Que... Jo crec que és una cosa que des de dins de l'escriptura i de la literatura molts escriptors, molts crítics ho estan compartint darrerament, que és que està començant a tenir massa protagonisme, per dir-ho d'alguna manera, el tema, no? És un llibre sobre el maltractament.
És un llibre...
Sí, fantàstic, està molt bé. Però, i el com... No? I perquè en realitat la gran incògnita, la gran diferència entre un llibre bo, molt bo, mediocre, etc., és el com. És a dir, perquè tot està contat. I si hem de xerrar sobre, què sé jo, sobre assetjament com a Carrie, la premsa ho fa molt bé, xerrar sobre... Vull dir, hi ha periodistes que ho fan superbé d'explicar-te l'assetjament, i sociòlegs. La literatura el que hauria de fer és trobar una forma literària de tractar-ho. I això, jo crec que a les crítiques, a les entrevistes, a les campanyes de promoció de les editorials, és tot plegat. Tothom pateix un poc aquest problema. No? A vegades s'oblida un poc.
Sí, i sobretot també perquè se centra molt en la campanya comercial per aquell llibre.
Clar.
Com que hem entrat en aquesta voràgina de... He tret un llibre, per tant, parlem sobre el llibre... qui ven més llibres i
sí,
entra un poc dins aquesta cosa més marketingiana, que també forma part del sector, òbviament.
Bé, sí, no, forma part totalment, per sort o per desgràcia, si a mi, no sé si a mi m'agrada o no, però és així. Si tu vols que el teu llibre treguis cap una mica, hi ha certes coses que funcionen. Aquí hem xerrat molt de l'escriptor com a personatge, no? Que ha d'esdevenir un personatge i ha de vendre-se ell mateix, però l'altra qüestió és aquesta que treies tu, és el tema. Llavors, anar a llegir, escriure d'en Stephen King és descobrir com, en realitat, l'escriptura és un ofici en el qual la tria del tema, sí,
és important, està bé, t'ho pot tocar més però, o t'ho pot tocar manco.
Clar, i que, a més, els temes... un escriptor els temes no els ha de tractar o no els hauria de tractar com, diguem-ne, per donar una lliçó en cap direcció. El que hauria de fer és oferir-los d'una forma complexa, imaginativa i des de perspectives que pot ser una altra... Vaja, que pot ser només la literatura pugui tractar, no? Llavors, Stephen King convertint a Carrie el bullying en una història de foc, fetge, sang i destrucció, pues, té molta gràcia.
Idò, queda recomanat, Nadal, moltes gràcies. Fins la setmana que ve ja tenim deures, per aquesta setmana.
Bé, però deures molt...
Del bons.
Sí. Molt bons de fer.
Exacte, gràcies.
Adéu.
Ara farem una pausa i arribaran els serveis informatius i tornem tot d'una.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.